Molt bon dia, passen 6 minuts de les 11 del matí. Avui és dijous 14 de juny i encetem una nova edició de la Conca al Dia.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts un dia més aquí a l'Espluga FM Ràdio. Encetem una nova edició de la Conca al Dia, aquest programa que comencem a les 11 del matí fins a les 12 per conèixer l'actualitat de la Conca de Barberà. Un dia més també donant veu als protagonistes de cada jornada. Ara tot seguit repassarem els continguts del dia d'avui. En tot cas, remarcar que ens escolteu a través del 107.4, de la freqüència modulada i també a internet, esplugafmradio.cat, gràcies a l'emissora, l'Espluga FM Ràdio i també a la xarxa de comunicació local. Avui salutacions en directe des de l'estudi 2 de l'emissora. Comencem així aquest nou programa amb tots els ingredients bàsics de cada jornada, com són l'actualitat i també les entrevistes d'aquest espai matinal de l'Espluga FM Ràdio. Amb això comencem i fins les 12 us farem costat aquí a la vostra emissora local.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Va, i no esperem més. Comencem destacant els continguts ja de la jornada d'avui. Dijous 14 de juny, com dèiem, doncs avui a l'Espluga de Francolí, ara quan passen pocs minuts de les 11 del matí, 20 graus en el municipi, i aquest 14 de juny és el Dia Mundial dels Donants de Sang. Per tant, una jornada també important en el dia d'avui. I nosaltres aquí a l'Espluga FM Ràdio tindrem dues veus convidades. D'una banda, en primer lloc, parlarem amb Jordi Miró de l'Associació de la Festa del Trepat, que aquest cap de setmana doncs torna aquesta cita cultural al voltant de la varietat autòctona del raïm a la comarca i d'aquests vins elaborats amb trepat a la Dea Conca de Barberà, 16 i 17. Per tant, dissabte i diumenge a Barberà de la Conca amb la novena edició de la Festa del Trepat. Amb ell parlarem d'algunes de les novetats i també dels objectius d'aquesta nova edició. Però en la segona part del programa, després de repassar l'actualitat, també tindrem una entrevista més a fons avui amb l'alcalde de Solivella, Enric Capdevila, que ens explicarà com afronta el municipi aquest any commemoratiu dels 275 anys del vot de poble, el sagrat cor, l'arrelament d'aquesta festa tradicional i religiosa en el municipi i també, doncs això, no?, aquest any commemoratiu, com arriba i com se celebrarà. Va donar el tret de sortida aquest diumenge, però és que fins al 23 de juny del 2019 no tancarà. I avui ho coneixerem amb la veu de l'alcalde d'aquest municipi de la Conca de Barberà. Com sempre, també propostes culturals i notícies avui en aquesta nova edició de la Conca al Dia i comencem pel que ens interessa en el moment d'avui, doncs conèixer l'actualitat i els titulars de la jornada d'avui. Som-hi, doncs. L'Escola Martí Poc de l'Espluga de Francolí acomiadarà el curs escolar aquest divendres amb activitats artístiques i de sensibilització mediambiental.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Festa de final de curs de l'Escola Martí Poc aquest divendres a l'Espluga de Francolí i enguany amb una jornada pel que fa doncs, al matí d'aquest divendres titulada Verd Natura. I és que al llarg del matí els alumnes de l'Escola de l'Espluga de Francolí participaran i faran diverses activitats al voltant de la natura, des d'artístiques com per exemple obres de teatre, però passant també per la cuina i per tallers sobre el reciclatge. Això serà una jornada que es completarà a la tarda amb la festa de final de curs, diversos jocs d'aventura, espectacles de màgia i també sopar a la fresca i festa. Avui en parlarem d'aquest comiat de l'escola Martí Poch, però a més també tenim altres notícies. Farem la prèvia de Bricani, el Festival de Lego de Montblanc, que arriba aquest cap de setmana amb la seva quarta edició. I també parlarem avui de la Festa del Trepat. Ho farem amb Jordi Miró, el president de l'associació organitzadora d'aquesta cita, que també celebra aquest cap de setmana a Barberà de la Conca. Entre d'altres, també diversos apunts de la setmana. Per exemple, explicarem una xerrada, una jornada que es farà a Santa Coloma de Queralt per apropar les alternatives ètiques pel que fa doncs, a serveis al voltant del medi ambient. Ho coneixerem avui també en aquest informatiu diari. Són alguns dels titulars de la jornada. Amb això comencem i ens conduirà doncs, al llarg d'aquests minuts aquí al voltant de l'Espluga FM Ràdio. Comencem. Bé, avui destaquem aquesta nova proposta de l'escola Martí Poch de l'Espluga de Francolí per celebrar i tancar el curs d'enguany 2017-2018. Verd Natura és com es titula aquesta jornada matinal d'aquest divendres 15 de juny que es farà al Teatre del Casal a partir de les 10 del matí. Els alumnes de l'escola pública de l'Espluga de Francolí faran totes aquestes activitats al voltant de la natura. Anem a pams, expliquem una miqueta com aniran aquestes activitats artístiques i dèiem també de sensibilització mediambiental. Comencem parlant dels alumnes d'educació infantil que interpretaran El bosc i la primavera, una adaptació del conte musical de Teresa Llobet. Cicle inicial representarà, naturalment, endivinalles musicals de Rosabel Bofarull. Els alumnes de tercer oferiran un menú natural. Granota, granota serà l'adaptació de l'obra de teatre Josep Vallverdú que faran els alumnes de quart de primària i que, de fet, ja van estrenar en la mostra de teatre comarcal de la Conca de Barberà. A continuació, per exemple, l'alumne de cinquè de primària explicarà diverses formes de reciclar amb el títol Per la natura reciclem. I també la darrera de les actuacions serà la dels alumnes de sisè de primària. Amb el títol Sempre verd serà, doncs, Adeu Martí Poch, l'actuació que tancarà, d'alguna manera, doncs, aquesta jornada matinal de l'escola Martí Poch, d'aquesta festa de comiat que seguirà a la tarda, amb la benvinguda a les 5 de la tarda, també l'inici dels Jocs d'Aventura, hi haurà espectacle de màgia, l'entrega de les orles als alumnes de 6è i sopar a la fresca, que acabarà amb la festa a càrrec del DJ Javi Sánchez. Doncs tot això que es farà a l'Espluga de Francolí, a l'escola Martí Poch, d'una banda la festa que organitza l'Associació de Pares i Mares de l'Escola, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Espluga, i de l'altra també doncs, aquestes activitats que organitza pròpiament l'escola Martí Poch per acomiadar el curs aquest divendres 15 de juny, que és quan es farà, per tant, aquesta festa de tancament del curs, dèiem, amb el títol Verd Natura, i com dèiem, amb aquestes propostes de sensibilització mediambiental mitjançant, això, les actuacions teatrals i aquestes doncs, obres que faran pujar en el Teatre del Casal a partir de les 10 del matí. I a Montblanc ja fan el compte enrere per la quarta edició del Festival de Lego Bricània que arriba aquest cap de setmana a la capital de la Conca de Barberà, dissabte i diumenge 16 i 17 de juny. Des de les 10 del matí i fins a les 8 del vespre a Montblanc, sobretot en aquest espai de l'antiga església i claustre de Sant Francesc com a centre neuràlgic. I avui volem repassar alguna de les propostes confirmades, de fet, doncs, què s'hi podrà veure i també un parell de novetats de la nova edició de Bricània. Per exemple, comencem per les novetats. En l'edició d'enguany hi ha dues apostes per al públic familiar i també aficionats en aquest món. La primera de les novetats és la Dynamite Robotic Competition, una competició demostrativa a càrrec dels alumnes que fan l'activitat extraescolar de robòtica Lego Mindstorm en diversos centres educatius del camp de Tarragona. I també podríem dir la principal aposta o novetat d'enguany és l'exhibició del R2D2 a càrrec de Josep Carballo, el constructor de l'únic R2D2 homologat per la Rebel i única unitat disponible al sud d'Europa. Una peça única que farà una demostració doncs el seu funcionament i també Josep Carballo, el constructor, n'explicarà les seves parts i com l'ha creat. És aquesta demostració de l'R2-D2, pràcticament podríem dir, doncs exacte, el de la pel·lícula de Star Wars, que un any més ocupa un espai central com a temàtica d'aquesta edició de Bricània, també, per exemple, amb fan props que aproparà els personatges de Star Wars doncs amb la comitiva, en aquest cas de la pel·lícula de Star Wars de la saga, i que també recorreran els carrers de Montblanc. I, per exemple, també podem parlar ja de quins són els diorames que es podran veure a la nau central de Sant Francesc. Doncs bé, n'hi ha uns quants. Per exemple, el barri marítim de Heart Lake, les bases espacials llunyanes, barri muntanya, masies catalanes, Mont Disney, Montblanc per Sant Jordi, parc d'atraccions, vida al castell de les Quatre Torres i Vila Brick Marina. Els tres diorames inspirats en la temàtica Star Wars, que també es podran veure enguany en la sala de Sant Jordi del claustre de Sant Francesc, són Tatooine, la batalla d'Endor i Zo de Star Wars. Totes aquestes propostes del cap de setmana a Montblanc, Bricània, la quarta edició del Festival de Lego de Montblanc. Bé, i el que volem fer també una jornada més és obrir l'agenda cultural per ara detallar alguns dels actes del cap de setmana d'aquests dies a la comarca. Ja ho fem ja en format més breu.
L'agenda cultural.
Festivitat de Sant Antoni de Pàdua, a Vilanova de Prades, en honor al seu copatró. Aquest dimecres, amb una missa a l'ermita de Sant Antoni, a 11:15, i també a 14:00, tindrà lloc també un tradicional paella que ofereixen en el restaurant El Casal. Projecció de la pel·lícula Una mujer fantàstica dins del cicle Gaudí al cinema Casal Montblanquí aquest divendres a 22:00. Trobada de casals de la gent gran de la Conca de Barberà a l'Espluga aquest proper dissabte, amb visites guiades a la cova de la Font Major i la Fassina Balanyà, dinar de germanor, i en acabar sorteig també de diversos obsequis i ball en directe amb el duet Còctel Elegant. Ballada de sardanes a Montblanc, dins els actes de Montblanc, capital de la sardana, i amb motiu del Dia Universal de la Sardana, aquest dissabte a 6:00 PM a la plaça Major de Montblanc. Liceu a la Fresca, aquest proper dissabte a 10:00 PM, al Jardí dels Francolins de l'Espluga. Festa del Trepat, aquest pròxim cap de setmana a Barberà de la Conca. Caminada Prenafeta Serrà Carbonària Prenafeta, organitzada pel Club Atlètic Montblanc per aquest proper diumenge. El punt de trobada serà a la plaça de Sant Francesc a 8:15 PM. Festival de dansa de l'Espluga aquest proper diumenge a partir de 5:00 PM al Teatre del Casal. L'entrada és de 5 euros. Bricània, el Festival de Lego de Montblanc, aquest pròxim cap de setmana amb exhibicions, tallers i xerrades sobre els robots de Lego. Exposició de Das Vol quan la natura es revele, una exposició sobre els refugiats climàtics al Museu de la Vida Rural de l'Espluga fins al 9 de gener del 2019.
Bé, repassades aquestes propostes culturals, de seguida en parlarem d'altres, dèiem avui també, aprofundint una miqueta més amb aquesta Festa del Trepat a Barberà de la Conca. En tot cas, ara parlem d'una iniciativa també d'aquest 16 de juny, d'aquest dissabte, però a Santa Coloma de Caral, que organitza el Comitè de Defensa de la República de la Baixa Segarra. Es tracta d'una jornada d'economia sobirana amb l'objectiu que els participants doncs, es puguin assessorar i contractar serveis alternatius a les que proposen grans empreses que vulneren els drets humans i laborals arreu del món, diuen des d'aquesta associació. En aquest cas, la jornada constarà de xerrades i també d'un install party d'alternatives el 16 de juny, per tant, aquest dissabte, des de 11:00 AM i fins a 14:00 PM al casal de la vila de Santa Coloma de Caral. Hi participarà, per exemple, doncs, Som Energia, Som Connexió i Punt d'Accés, Arts Cooperativa i FAIR. Aquestes doncs, seran les propostes d'empreses i cooperatives que hi participen i, a més també, diversos membres d'altres doncs, alternatives també assessoraran a les persones participants i ajudaran a fer així la tramitació online dels serveis. També hem d'explicar que, en aquest cas, també s'aplega doncs, la iniciativa Més Opcions, que el que fa és congregar diversos productes i serveis cooperatius i socials, com per exemple Cop de Cap a Anoia, un grup de treball per l'economia social i solidària de l'Anoia, i també l'Ateneu Cooperatiu CopCamp, aquest servei d'assessorament i formació gratuïta per projectes econòmics, cooperatius i socials. Per tant, aquesta proposta és per aquest dissabte a Santa Coloma de Queralt des de les 11 del matí al Casal de la Vila. Bé, aquest cap de setmana a la Conca de Barberà, a Barberà de la Conca, se celebra la Festa del Trepat en la seva novena edició i per parlar-ne doncs, parlem amb el president de l'associació de la Festa del Trepat, el Jordi Miró. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, queden poquets dies ja per aquesta novena edició. Com es prepara? Quines novetats? Què hem de tenir en compte?
Bueno, per sort estem a la novena edició. I bueno, novetats, el format de la festa poca novetat és, no? És el vi més art i portal i patrimoni. El que passa que sí que aquest any hem fet un portal de les paraules, que per donar doncs, molta cabuda, ja ho diu el portal, a la paraula, a poetes, a presentacions de llibres, i a poder doncs, disfrutar d'un art més escrit, més llegit i aquest tipus d'art i de sortida cap a un altre tipus d'expressió que no sigui pintura, escultura, que bueno, a la festa han estat molts anys ja.
De paraules, però també de llibertats, dèieu, en aquesta edició.
Sí, tot això ve lligat perquè cada any a la Festa del Trepat té un leitmotiv i aquest any és de les llibertats, no? Totes les llibertats, la llibertat dels presos polítics, la llibertat de la dona davant del masclisme, la llibertat d'expressió, la llibertat dels immigrants a no morir al mar Mediterrani, vull dir, tot aquest tipus de llibertats, totes en general, no? Per això vam fer un portal de les paraules on es pugui expressar doncs, la queixa, la inconformitat davant de la injustícia.
És en aquest espai on ho veurem o també hi haurà altres reflexos?
És en aquest espai on sentirem i veurem realment, però molts dels artistes, molta obra que ve aquest any doncs, reflexa això, no? Amb altres format fotografia, format escultura, format pintura.
Bé, seguim parlant de la Festa del Trepat. Abans de destacar més detalls d'aquesta edició, per qui no conegui la festa, expliquem-ho, deies abans, vi més art, aquesta suma, què hi ha darrere d'això?
Darrere d'això hi ha dos conceptes que creiem que és el mateix, no? Que el vi és una cosa cultural, és una cosa que no deixa de ser un art ancestral, uh-huh. I l'art ja ho diu la seva paraula, no? És l'expressió d'una persona, d'un fet, d'un moviment. Tot això maridat, doncs vam considerar que el vi més art són dues paraules, però podria ser una, que ho ajuntem. Normalment és vi més art és igual a trepat, no? O sigui, el trepat agafa doncs, tot això.
Clar, perquè només hi trobarem vins elaborats amb trepat?
Sí, només hi poden vindre vins que elaborin amb trepat. Poden ser 100% trepat o un copatge amb altres varietats, però és obligatori que els cellers que vinguin han de portar només els vins que hi hagi trepat.
El que trobarem com a escenari són els carrers, però sobretot un any més els portals, entenc.
Sí, jo crec que és la gràcia, no? Els portals molt antics que et mostren bueno, un patrimoni de Barberà que normalment té les portes tancades però que els veïns obren doncs, perquè el visitant pugui degustar vi, pugui admirar l'obra i pugui admirar el portal. Vull dir, la festa sense els portals evidentment no podré tirar endavant.
És la diferenciació que té la Festa del Trepat respecte a altres mostres de vins i potser també el segell que altres fires no hi poden accedir, també.
Sí, és que en altres la diferència és que considerem que la Festa del Trepat és una festa. Ni és una mostra ni és una fira, no? Jo crec que és la diferència. Que és una festa on es ve a disfrutar de moltes coses, de gastronomia, de vida, d'art, de família, perquè hi ha portal infantil, És una festa. Ens volem allunyar una mica de la fira, que la gent compra la copa, tasta vins i va d'un vi a l'altre i no fa res més. Aquí hi ha música al carrer, hi ha mags, hi ha dibuix, hi ha tallers, i és una festa. Si no, ens allunyem molt de la fira, del nom de fira. No ens acaba d'agradar pel tipus de moviment que volíem fer nosaltres, no? Que era la festa del trepat.
Per exemple, per trencar amb aquest ambient i que sigui completament festiu, enguany incorporeu la banda Restit Orquestra, que crec que és sinònim d'això, de festa.
Sí, doncs, evidentment, doncs, vam considerar que un passacarrers amb la bandarra era això, era acabar d'omplir de so, doncs, els carrers de Barberà, no? Que, i a més, és que ja feia anys que ho estàvem tantejant, que ens feia molta gràcia, però bueno, ara és l'oportunitat, no?
Clar, per tot el que estem dient, alguns d'aquests elements criden, sobretot abans en parlar ben fora de micro, criden sobretot a un públic més aviat jove. És també una de les característiques d'aquests anys de festa, no?
Sí, de fet, quan vam començar fa 9 anys, ens plantejàvem una festa més per a gent adulta, i totes les activitats que fèiem fora del vi eren, doncs, més per gent de mitjana edat. Però des de fa uns 4 o 5 anys li vam donar la volta, i tant les actuacions, tant a peu de carrer com a dalt al castell, hem anat canviant el tipus tant de música com incorporant, per exemple, l'Associació de Joves de Barberà de la Conca, que fan el trepat de nit, que són DJs i mojitos amb trepat, amb cava trepat, que clar, això també és novetat, i gin tònics amb trepat, que també és novetat. Doncs això ja et diu gin tònics i mojitos, ja et diu l'edat també, que esperem que vinguin a la festa, no?
En qualsevol cas, abans també m'ho deies, les ganes d'obrir-la a altres tipus de públics. Quins exactament?
Bé, el que sí que hem trobat a faltar aquests anys és el públic de la Conca, d'una certa edat, que més o menys és de 50 anys en amunt, no? A fora, sí, el públic que ve de fora, de l'àrea metropolitana de Barcelona o Tarragona o Reus, sí que venen famílies on hi ha persones d'aquesta edat, però aquí a la Conca tenim un públic més aviat jove. Aquest any és possible que no sigui la seva festa, perquè és una festa molt jove, però clar, ens agradaré i voldríem canviar alguna manera de fer per atraure aquesta gent, no?
Estem parlant de la novena edició, que començarà d'aquí uns dies, aquest cap de setmana del 16 i 17 de juny, aquí a Barberà de la Conca. Però tot i això, de fet, en altres entrevistes també t'ho hem sentit dir, que no és una festa local únicament, sinó que és comarcal.
No, clar, nosaltres la venem com això, com a comarcal. De fet, la presentació de la festa s'ha fet 2 anys a l'Espluga de Francolí, un any a Montblanc. Nosaltres la volem vendre com a comarcal, perquè és que el trepat és una identitat que només tenim a la Conca, a la nostra comarca. Llavors la volem vendre com això. Jo crec que el que falta és que altres pobles, evidentment això ens passa a tots, eh? Quan es fa un acte, una fira, un mercat en un altre poble, no el veus com a teu. Jo crec que això ens aquí a la Conca ens costa, no? Jo crec que falta que molta gent de la Conca vegi que la festa també és seva. Es fa a Barberà, jo sempre dic que es fa a Barberà com s'hagués pogut fer a l'Espluga, com s'hagués a Pira, a Rocafort, a Solivella, a qualsevol poble. La vam pensar aquí i s'ha fet aquí, però ha de ser comarcal.
La varietat autòctona de la comarca, aquest trepat, d'alguna manera creieu que des d'aquesta festa o del treball de tots aquests 9 anys heu revertit en que els propis celleristes i també l'entorn del vi se'l cregui? De fet, fa 2 o 3 anys que va sortir el segell de trepat, no?, per diferenciar-lo i també marcar-lo.
Sí, home, jo crec que és una cosa conjunta, no? Molta feina de la denominació d'origen, però jo crec que la festa del trepat hi ha portat moltíssim. O sigui, jo crec que l'ha obert a un públic... Hem volgut fugir sempre dels bloggers del vi, dels crítics del vi, d'aquests personatges molt respectables, però al fi i al cap personatges que venen a les fires, tasten i després escriuen sobre aquests vins. Nosaltres hem volgut fugir d'això, i crec que l'hem obert i hem promocionat molt el trepat per la gent de carrer, que el que vol és disfrutar del vi i que no hi entén de modes de vins i de varietats. Simplement jo crec que l'hem obert, nosaltres hem fet del trepat una festa, i la fenya sèria, per exemple, la fer la D.O., no? I, però crec que s'ha conjuntat molt bé la cosa i crec que ha funcionat.
I funcionarà enguany, què n'espereu?
Home, n'esperem que no plogui, perquè el ritme que anem és una primavera molt, 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 molt estranya, i n'esperem que la gent disfruti i que surti tot bé. Vull dir, a partir de les 7 de la tarda Barberà està, bueno, els carrers estan plens, el concert és un èxit, tot és un èxit, però bueno, sempre hi ha coses que se't poden escapar, com és el temps, com és la calor, com és la pluja, com, clar, això esperem que, bueno, que sigui un any que ens ajudi a tirar endavant i que surten les coses bé. Portem dos anys amb dues onades de calor terribles, les dues últimes edicions, i esperem que la cosa vagi bé.
En la presentació del passat divendres, en tot cas, sí que vau presentar, òbviament, la programació, els actes, totes les novetats de la novena edició, però també hi vau guardar un espai per parlar ja de la desena, abans que s'hagi celebrat. Això què vol dir? Que serà una festa d'aniversari molt especial per la comarca, també?
És el que ens tomba pel cap, no?, l'associació. Serà la desena festa del Trepat. Com a festa del Trepat, pensa que portem promocionant el Trepat des de l'associació 14 anys, el que passa que es deia la Festa del Castell, que era una mica anàrquica, hi havia vi, hi havia artesans, hi havia menjar, però, clar, la desena Festa del Trepat, tenim idees que volem, que compartirem més endavant, perquè evidentment hem de passar la novena festa i a partir de quan acabi el dia 17 començarem a treballar per la desena, que la volem fer grossa i volem fer partícip, doncs, tota la conca.
Doncs això, us deixem treballar amb la novena, ens hi trobarem i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Aquest diumenge el municipi de Solivella va començar l'any del 275è aniversari del vot de poble en honor al Sagrat Cor. Va ser, doncs, amb una jornada, podríem dir, amb, per exemple, l'Eucaristia Solemne, presidida amb l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i entre altres també amb la ballada dels gegants i els capgrossos del municipi, el repic de campanes, tot plegat per començar aquell any commemoratiu que acabarà el 23 de juny de l'any vinent, per tant del 2019, i al llarg de tot aquest any hi ha propostes, i moltes d'aquestes que encara s'han de configurar i programar, però al voltant d'aquesta tradició tan arrelada en el municipi de Solivella. Per això avui en volem parlar amb l'alcalde del municipi, l'Enric Capdevila. Enric, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bé, d'entrada, expliqui'ns què significa per Solivella la festa del Sagrat Cor.
Bé, la festa del Sagrat Cor, tot i que algú et diu que és el patró, el Sagrat Cor, no. El patró és el 15, és la patrona, la Mare Déu de l'Assumpció, el dia 15 d'agost, però diríem que la festa del Sagrat Cor està pel damunt, fins i tot, et diria, de la festa patronal, no?, per la seva transcendència i la seva importància. Hi ha gent que et diuen, ostres, tu, per la festa major aquest any no hi podré ser, però pel Sagrat Cor sí, el Sagrat Cor ja estarem aquí perquè m'he guardat el dia. O sigui, tenen en compte aquesta transcendència del 9 de setembre, aquest any és el 10, cal observar que quan el 9 s'escau en un diumenge, es traslladi el dilluns. Bé, de 1743, que sempre s'ha celebrat la festa, excepte doncs, quan hi ha hagut problemes en temps de guerra, de revolució, no? I per tant la gent tenen aquest sentiment, doncs, arrelat, primer perquè doncs, s'ha transmès de generació en generació, dels avis, no?, i el que suposi doncs, és aquell agraïment doncs, per haver doncs, aturat una pesta doncs, que doncs, el seu dia doncs, va tallar la vida de joves i d'infants, no? Sobre el 1720, la verola en concret, i que vol dir que doncs, si morien la gent jove pues, desapareixia la mà als braços d'anar a treballar, no? Per tant, això delmava l'economia familiar. Va sent d'alta baix per la població. I la festa del Sagrat Cor doncs, té aquesta connotació de record, però també en el present doncs s'hi donen diversos aspectes, no solament els religiosos, sinó també doncs, els populars, els artistes, o sigui, tothom hi cap, no? Dius, jo no vaig a missa, però jo participaré doncs, de dissenyar una catifa, o sortiré doncs, amb un quadre bíblic representant doncs, una escena en concret, no? Això et dona una prestació, això invita doncs, a la gent de totes les edats, doncs, en què s'introdueixen doncs, a la festa a través de molts conductes, no? I això fa que es creï un nexe entre tot plegat.
I que continuï al llarg de tots aquests anys, des del 1743 que comentaves ara fa uns minuts, sí. I fins a l'actualitat. D'això enguany, com dèiem, es fan aquests 275 anys, per tant, aquest diumenge heu engegat un any commemoratiu i molt especial pel municipi. Ara per endavant, què hi ha a Solivella?
Bé, tal com has dit, hem engegat aquest dia 10, això es clourà doncs, el 23 de juny de l'any 19, els actes centrals el tindrem el 10 de setembre, i què farem? Doncs ho volem celebrar el més bé possible. I el tret de sortida doncs, ha estat aquest diumenge, on l'arquebisbe Jaume Pujol, ens ha lliurat un document que és la ratificació del privilegi de poder celebrar una festa fora de l'àmbit litúrgic que li correspondria el mes de juny, doncs amb un 9 de setembre, no? Uh-huh. Per tant, la recuperació, la ratificació d'aquest privilegi per part de l'arquebisbe és una gran cosa. Per nosaltres és doncs, un privilegi doncs, haver també doncs, recuperat el document.
Clar, perquè aquest document s'havia perdut.
Bé, els documents constaven que hi havia el document doncs, l'episcopal, el pontifici i el reial. Uh-huh. Aleshores estava que s'havien desaparegut amb la Guerra del Francès o la Revolució de 1838. Bé, doncs pels inventaris parroquials, com que el rector relati el que hi ha doncs, litúrgicament dins els objectes litúrgics que hi ha a l'Església, va ser la Revolució de 1838, en quan desapareixen perquè hi ha els mars de plata i allí doncs, el que fa goig és l'argent, no? El que és el document doncs, es deuria destruir potser en el saqueig pròpiament del temple parroquial. No els hem tingut més aquests documents, no hem vist els originals pròpiament, no? Bé, per això és molt important aquesta validació o ratificació del privilegi del vot de poble en aquest moment aprofitant l'aniversari.
Clar, ara ha estat l'arcabisbat qui l'ha ratificat,
exacte.
Però no cabe aquí, perquè ho dèieu en l'acte de diumenge, que voleu aconseguir la confirmació per part de més institucions.
Sí, sí, s'està treballant ja amb el privilegi pontifici, per tant s'han endegat, estan doncs, en marxa unes gestions amb Roma, i també doncs, aquest reconeixement que esperem també aconseguir és del govern de casa nostra, de la Generalitat, mm-hmm. perquè, esclar, en el seu moment no era possible, perquè, clar, el 1714 van ser abolides les llibertats i les institucions catalanes, per tant, el 1743 no era possible un reconeixement de la Generalitat perquè no existia. En aquest moment, com que tenim doncs, el nostre govern, doncs demanem al president, també hi ha gestions que van allà en aquest sentit, en aquest camí, d'aquest reconeixement, doncs, per part del govern de Catalunya d'aquesta celebració que estem fent des de 1743, al igual que doncs, ens ha fet l'arcabisbe, esperem que ens ho faci també doncs, Roma, no?, en aquest cas, uh-huh. i esperem doncs, del govern de Catalunya que també sigui així.
També reconeixement de la monarquia?
Bé, evidentment, això és la història és molt xocant, no? Dius, imagina't el 1743, tot plegat feia 24 anys doncs, que es havien abolit les llibertats, no? Les institucions catalanes, i en aquell context històric, doncs la monarquia va fer doncs, el reconeixement real que doncs, es ratificava doncs, el pontifici i l'episcopal, no? Si hem de seguir la tradició, correspon fer-ho així. Però també és ben cert que les connotacions avui en dia polítiques que es viuen en la nostra societat és ben xocant doncs que en context històric 1743 doncs allà la monarquia doncs, ens va jugar una mala jugada, no? els catalans, mm-hmm. el poble de Catalunya, i en aquest moment doncs tampoc no està fent un paper prou escaient pel moment actual de la nostra societat, no? La nostra societat és molt diversa i entenem que la monarquia no ens acabi d'acompanyar, no ens acabi d'acompanyar en el context històric actual, no? Per tant, aquí els historiadors és el que ho estan treballant, per això nosaltres volem que hi hagi aquesta ratificació, aquesta validació, en aquest cas aquest reconeixement des de, per primera vegada, del govern de Catalunya, perquè entenem que si la Generalitat hagués existit el 1743, la Generalitat hauria fet el mateix que doncs, Roma i que, doncs, que Tarragona, no? Per tant, per nosaltres és molt important aconseguir el reconeixement de la Generalitat.
Parlem ara de la devoció al Sagrat Cor i també d'aquest fet, no? Del 1743, si es situa o no en aquest any, a fora de micro, em deies doncs, que podria variar en un o dos anys, més o menys, que ho teniu confirmat.
A veure, clar, no disposem dels pergamins, dels documents originals de quan neix la devoció, no? Uh-huh. Esclar, en context històric tenim que en 1738 hi ha un concili provincial i el segon concili provincial és el 1745. En aquests concilis provincials de la Tarraconense, per recordar que l'arcabisbe era de Tarragona i primat de les Espanyes. Després això no va interessar que els bisbes catalans doncs, tinguessin aquesta primacia sobre la resta, no? Tot i que amb això, l'arcabisbe de Tarragona continuï signant els documents com a primat. No té més efectes, però sí que en context històric doncs, és per recordar que el de Tarragona havia estat primat de les Espanyes. Bé, quan celebrem els concilis provincials i en 1738, si tenim la data de 1743, bé, com que no tenim el document original, no distorsioni massa, perquè és una forquilla d'anys que és molt estreta, no? Uh-huh. I d'on partim d'aquesta data? Quin és el document que ens dona el tret de sortida, no? Doncs el tret de sortida, tenim un document, un llibre, vaja, el llibre de la cofreria de Sant Esteve, on allí els majorals doncs, enregistren doncs, altes i baixes de socis i anoten la comptabilitat, la cera, per exemple, que compren doncs, per l'altar, on tenen el retaule, els balls de plaça, sabem que hi havia balls de plaça en aquell moment perquè ells anoten doncs, ball de coques. Sí. Per la venda de coques tenim tants sous. Doncs hi ha una plega de diners el 9 de setembre que posi cor de Jesús, 9 de setembre, i tants sous. Dius, què passen aquí? Per tant, aquesta anotació ens dona el tret de sortida del 1743. Altra cosa és com és que se'n van cuidar els majorals d'aquesta festa inicialment, però això ha anat variant al llarg dels anys, no? Doncs sí, van ser els majorals de Sant Esteve que van tindre cura doncs, del tret de sortida d'aquesta festa. Que podria ser 1742, 1741? No et diré ni que sí ni que no. Mm-hmm. Però a 1738 arrenqui tot. El Concili Provincial doncs, acorda promoure aquesta nova devoció, que és una reforma litúrgica, al capdavall, i Solivella, Forès i Cambrils són les tres poblacions de la Tarraconense, de la província de Tarragona, si volem dir així, actualment, doncs, que donen doncs, acollida a aquesta nova corrent, aquesta nova devoció, o aquesta reforma litúrgica que se trati d'implantar a les parròquies i són els primers en acollir doncs, aquesta devoció.
I això a Solivella es va decidir per vot de poble.
Sí, bueno, aquí doncs, el que s'ha anat transmetent és el que hi ha en aquell moment, és que doncs, el batlle, el síndic, els regidors, junt amb la gent i el rector, evidentment, doncs, decideixen doncs, fer vot de poble i dedicar-lo al Sagrat Cor. Ho li puc dedicar a un altre sant, un Sant Joan, un Sant Esteve... No, ho van fer doncs, al Sagrat Cor, es van acollir, dirien que van ser doncs, avançats doncs, en acollir una reforma litúrgica doncs, que per la gent del poble doncs, també hauria ser molt important doncs, en aquell moment, no? Que una part d'aquesta reforma litúrgica era el culte públic o privat a l'Eucaristia. No hi havia la reserva, com hi ha les esglésies, que hi ha el Santíssim amb el Sagrari, pot anar allí, pot resar, pot pregar, sí. No? Això no existia. Això el rector s'ho emportava a la sagristia, a la reserva eucarística o a casa seva. I si a tu no t'invitaven doncs, a resar davant del Santíssim, doncs no estaves invitat. Per tant, ells són privilegiats si aquell dia deien vols vindre a resar amb mi? Eh? Bé, això és un canvi, entre altres coses, que va dir, no, a partir d'ara això ha de ser culte públic. Suposo que no tothom li va escaure bé. Ni a la, sempre hi ha sectors més conservadors, com a en cada moment, en context històric, i suposo que hi ha gent doncs, que diu, què és això de culte públic? Perquè, clar, els que es consideraven privilegiats volien continuar tenint aquest privilegi, no? És com la resta de bisbes, eh? La resta de bisbes no crec que tothom hi donés de bones a primeres, doncs, de dir, sí, escolta'm tu, endavant, no? Perquè això partia dels bisbes de la Tarraconense, el primat de les Espanyes. Per tant, segurament hi havia altres bisbes que no hi venien bé, eh?
Veurem si aquest any us serveix per acabar de lligar una miqueta tot aquest context històric, però deixem-lo de banda ara una mica per parlar del que pròpiament seran els actes a partir d'aquest diumenge, no? Tot el que vindrà fins al 23 de juny.
Sí.
Com us ho imagineu i què és el que, a hores d'ara, sabem que aquesta entrevista és una miqueta potser prematura, ens podeu confirmar?
El que podem confirmar és que l'acte central serà el dilluns 10 de setembre. La gent dels carrers, per on passa la processó i s'escenifiquen els quadres bíblics, doncs ja estan doncs, pensant i repensant quina representació hi faran, perquè tenen una data del 30 de juny, per dir farem doncs, la crucifixió o farem qualsevol altre quadre bíblic. No? Per tant, seran uns quadres bíblics més reeixits. Evidentment, hi ha llibertat d'acció de cada veïnat ho fa doncs, el seu estil, la seva manera, les catifes, que també ens guarneixen els carrers, però això ho fem cada any. Això ho fem cada any. Hi ha anys que pot ser més reeixit, i anys que no tant, però nosaltres cada any la convocatòria del 9 de setembre és això. Però a l'entorn de tot plegat, què hi farem? Doncs mireu, a l'entorn de tot plegat tindrem conferències, tindrem exposicions, tindrem un certamen literari, uns Jocs Florals. Segurament serà ja a l'inici de l'any 19, de l'any vinent. Es miri de tindre un concurs de repic de campanes. Dius, per què hem repic de campanes? Doncs mira, perquè la campana major del campanar de Solivella, està dedicada al Sagrat Cor. I com que tenim una campana dedicada al Sagrat Cor de 1916, si escau, doncs fer una xerrada a l'entorn doncs, dels tocs de campana, la tradició de les campanes, els noms de les campanes, però a més, un concurs de repic de campanes. Per tant, estem treballant també aquesta part, de poder-ho fer. La publicació d'un llibre, un documental, una pel·lícula de tots aquests anys, amb el material que disposem, i després també, en aquest moment s'està treballant fermament, esperem que el projecte se'ns presenti entre poc, una proposta d'una pintura mural al fresc, dins del temple parroquial, a l'altar del Sagrat Cor. Per tant, també és una aposta ferma, no solament, que és molt important, la part econòmica, que és molt important, però no solament per això, sinó és per l'enriquiment del patrimoni local, perquè al capdavall doncs, això està a disposició de tothom, no? Tothom ens agrada quan anem a veure visitant l'església, doncs a veure què hi trobarem, no? Doncs trobar-hi entre el que ja tenim de valor patrimonial una pintura al fresc, si això es pot aconseguir amb motiu d'aquest aniversari, doncs és un valor afegit per tot el poble.
I com s'està gestionant tota aquesta programació, l'organització d'aquest any commemoratiu?
Bé, partim de la base que la festa sempre surt, la seva organització parteix de la parròquia. Però aquest any, amb motiu de forma puntual, doncs s'ha constituït una comissió on hi ha l'Ajuntament, la parròquia i una comissió executiva. Hi ha una comissió executiva doncs, que on hi ha l'alcalde, el rector, un director tècnic, dos representants dels carrers i dos representants de les associacions. Això és la comissió executiva. I estem al plenari. I en el plenari doncs, hi tenim representats a tots els presidents de les associacions i de tots els carrers dues persones. Tant els carrers que acullen, diríem, la festa vol dir la processó i els quadres bíblics, com aquells que doncs, no els hi passa la processó, no tenen quadres bíblics, no tenen catifes, però formen part de la festa, perquè la festa és tot el poble. Per tant, tenim aquesta representació d'una comissió que són 32 o 33 persones, i bé, allí cadascú hi manifesta doncs, el que faria, el que es podria fer. Per tant, és un valor afegit perquè, a més, doncs, invitem a la participació de tothom qui vulgui i fins ara doncs, ha donat bon resultat perquè, doncs, déu-n'hi-do, totes les propostes que s'han presentat i que s'estan treballant. Això no vol dir que totes seran executables o no, no ho sabem això encara. Però que s'estan treballant totes, sí, perquè és el que la gent ha manifestat. Per tant, a través d'aquesta comissió, que també ha de gestionar la part econòmica, ja, com és natural, doncs el nex és aquest, aquesta comissió especial amb motiu d'aquests 275 anys.
Per què els heu volgut celebrar aquests 275 anys? O quin objectiu hi ha darrere? Perquè es podria haver fet només la jornada del dia 10, per entendre'ns, però hi heu volgut fer tot un any de celebració.
Sí, a veure, a tots ens agrada, quan fem festa, parar la taula el més bé possible. Això es passa a nivell de casa, no? Dius, aquell dia, doncs, avui és festa major, doncs, escolta'm, doncs farem una celebració més així, farem aquella cassola que no acostumis sí. a fer, o tindrem uns invitats especials. Per tant, i quan tenim aquells aniversaris que tots diem, fa 10 anys, fa 25 anys, ens agradi, no?, fer-ho notar, més que res per posar l'accent en la tradició, fer pensar i repensar la gent doncs, que allò existeix, que se n'ha de prendre nota, i és la transmissió de valors, també, no? I quan sorgeix el del 275è aniversari, clar, la nostra memòria, i que ens costi per antecedents, i ja es va celebrar de forma reeixida la festa en el 225è aniversari, el 1968. Mm-hmm. El 1968 ja es va fer notar aquells 225 anys. Hi hagué un dissenyador que va vindre de fora i va dir com s'havien de fer els quadres bíblics. Hi ha un canvi d'inflexió amb els quadres bíblics, eh? Després hi ha el 250 aniversari. També va tindre un punt d'inflexió. I ja dius, bueno, doncs, si hem fet els 225, hem fet els 250, ara estem en els 200, els 275, no? És una data que ens ha d'ajudar, en primer lloc perquè doncs, avui les coses totes són molt canviants, no? I hem de recordar de quan en quan on som, qui som, per què fem una cosa, i aquests aniversaris doncs, s'han de celebrar doncs, perquè les noves generacions en prenguin consciència de lo que és la tradició d'un lloc, d'un poble. No? Uh-huh. I ja l'any passat ja es va dir tant llibretó, en Josep Maria Sans Travé, sobre la història del vot de poble. En llibre editat, en aquest sentit, un estudi inicial. I l'objectiu era doncs, continuar amb aquest arrelament d'aquesta tradició. I, a més, hi havíem parlat de buscar, de validar, de ratificar aquests privilegis. I era doncs, un moment que, doncs, escolta'm tu, amb motiu d'aquest aniversari, podíem aprofitar, portem mesos treballant amb això, eh? Mm-hmm. Perquè, clar, s'ha de fer la proposta d'un document sí. i l'episcopal encara és el més proper, no? És mm-hmm. Roma el que vindrà després, no? Bé, és aprofitar a vegades els moments doncs per estirar del fil i o tibar la corda, no?, per aconseguir un objectiu. I ara és aquest moment.
Bé, i ara parlaves una miqueta també dels joves. No sé quin estat de salut té la festa, quin futur li veieu? És una tradició lligada a, doncs, amb aquesta devoció religiosa, però amb una dimensió també clara, deies, popular. Pot ser que es perdi la festa del Sagrat Cor a Solivella o li veieu un futur encara molt més llarg?
A veure, la festa també l'hem de situar en context històric, no? Ja t'he dit abans doncs, que a 1743, imagina't tu, si llavors la gran disputa podia haver estat doncs, un culte públic a l'Eucaristia, per exemple, no? I era en canvi, no?
Sí.
I parlem d'una societat doncs, molt religiosa, no? Avui és molt diversa. Però la festa té prou àmbits i prou encaixos i prou apartats com perquè tothom hi pugui participar. És a dir, dius, jo doncs no participaré de les celebracions religioses. Bueno, no passa res de dia d'avui. Però aquella persona que no participarà d'això la tindràs fent una catifa. Mm-hmm. Per tant, està desenvolupant doncs, la seva cosa, el seu enginy artístic, no? O aquella persona, perquè avui és així, dius, escolta'm, jo no soc de l'Església. Però es fa una representació on allí doncs, hi ha doncs, que tria jo, l'entrada a Jerusalem, doncs aquell farà de soldat o farà de Jesús. Això passa amb les representacions de la Passió, no?
Sí.
Clar, qui fa una representació de la Passió ha de ser catòlic, apostòlic o romà. No, no. Bé, Per tant, la festa, d'on perquè tothom hi pugui trobar el seu encaix. Els joves surten als quadres bíblics fent el paper que toqui fer. Hi ha anys que tenen un paper més preeminent i a vegades allò que diem els figurants de tercera línia, no? Que tots són importants perquè tots completen doncs, allò que estàs representant, no? Per tant, la festa del Sagrat Cor, si ja miréssim una pel·lícula, miréssim doncs, les fotografies que es fan, veuries que és una barreja de gent quan la tarda vespre hi ha aquella processó, la processó que ve eucarística amb els quatre bíblics, on trobaràs gent de totes les edats. I sempre ha tingut una connotació molt especial aquesta processó, que de gent a les finestres i balcons no n'hi ha mirant ni guaitant. No en trobaràs. La gent està al carrer, van a la processó. I a la processó hi tindràs gent petita, gent jove, adulta i de més grans. I en els quadres bíblics, dius, els quadres bíblics hi van canalla. No. Hi ha la canalla quan toqui doncs, representar doncs, un paper determinat. Allí participen joves. Per tant, jo crec que això és bo que sigui així, perquè compromet, diríem, i t'inviti a participar doncs, amb una diversitat d'edats, que aquí hi ha els joves. No? Mm-hmm. Evidentment, les coses són el que la gent volen que siguin.
I així ho va ser, llavors.
Això també és ara, vull dir. Sí, sí. Per tant, tu pots tindre el privilegi de no sé quina història, però si la gent allò no, pues serà que no. Per tant, és això. La festa del Sagrat Cor té la part religiosa, que la té. La real és aquesta, això és evident. Però hi ha aquesta part doncs, artística, popular, cultural, que aquí doncs, don peu doncs, a fer moltes propostes i molt diverses. Jo crec que és aquest ventall que això d'aquí doncs, fa que un s'hi pugui sentir còmode. A veure, si a un no li agradi res, doncs també ho haurem de respectar, o no? Que no li agradi no la part artística, ni la part de cultura, ni musical, perquè la festa del Sagrat Cor, al llarg dels anys, s'han fet teatres, s'han fet concerts de cant coral de molts estils, s'han fet cercaviles de diverses maneres, festivals infantils. Sense tindre en compte doncs, les misses de rigor i la processó. Però dic, repeteixo, la processó no és aquella processó tancada, és una processó oberta. I oberta què vol dir? Pues que tot allò que s'hi trobi i tot allò que s'hi fa, si no hi ha aquesta diversitat d'edat, de totes les edats de la gent, pues no es podria fer. I els joves hi són.
Per acabar, ara en aquest cas ja més breu i per recollir també aquesta entrevista, al llarg de tot aquest any i el 23 de juny, per exemple, l'endemà, amb què us agradaria haver doncs, acabat? Quin llegat li voleu en aquest any o què us satisfarà
bé,
llavors?
Bé, jo aquest dia ho deia, no? Clar, aquí farem la gran celebració, durant tot un any tindrem una diversitat d'actes, i després què? Dius, ja haurem fitxat, ja haurem complert? A veure, primer diria que el poble de Solivella, des de 1743, diguem-ho així, està fitxant cada 9 de setembre. Per tant, no deixarem de fer res que no hàgim fet fins ara. Els projectes que s'obriran, i els projectes culturals, socials i artístics, no tenen per què quedar tancats quan acabem la commemoració el 23 de juny del 19, sinó que aquí hi ha propostes damunt la taula i projectes que van més enllà d'aquest any de celebració. Per tant, aprofitant aquesta celebració dels 275 anys, d'una forma o altra, s'estan introduint unes variables culturals i artístiques dins del poble que esperem que alguna d'aquestes tingui continuïtat. Com podria ser uns jocs florals, per exemple. Per dir alguna cosa,
Sí, sí, sí.
Per tant, també és allò, el moment de dir, sí, aprofitem l'aniversari per fer això, però, a més de fer tal cosa, doncs potser alguna d'aquestes pugui quedar perquè tingui convocatòria anual. Dius, i això prové, això va néixer amb motiu d'aquell aniversari, no? Això parteix des d'aquell aniversari. Aquest fos l'objectiu, no? Que quedés doncs, agendat doncs, pels anys a venir doncs, alguna activitat que ara farem i que es consolidés en el temps. Aquest fos, doncs, jo crec que fos l'objectiu, no?
Doncs bé, esperem que així sigui, que aquest any doncs, el celebreu amb moltes ganes i que vagi tot molt bé. Anirem coneixent la programació. Avui no ens han pogut desvetllar molta perquè, com deies, doncs, encara s'està lligant.
S'està lligant, sí.
Però en qualsevol cas l'anirem coneixent i en la mesura que la tinguem també l'anirem explicant. Gràcies, Enric Capdevila, alcalde de Solivella, i molta sort també amb aquest any.
Gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, eh? Vull dir, el 10 de setembre, doncs tothom que es vulgui atensar doncs, a Solivella serà benvingut en aquest acte central de la Festa del Vot de Poble.
Bé, fins aquí el programa d'avui, la Conca al dia des de les 11 i ara doncs, que ja ens acostem a les 12 del migdia. Tanquem la proposta d'aquest dijous 14 de juny, però que continuï la programació aquí a l'Espluga FM Ràdio. D'aquí uns minuts la remissió del programa gastronòmic Entre Vins i Fogons amb Patrícia València, mentre que a la tarda serà a les 8 del vespre la cita amb Ara i Sempre, aquest programa musical amb Pep Torres i Miquel Vilà. Nosaltres, pel que fa a la informació, ho deixem aquí, ara la Conca al dia, però hi tornarem també a les 3 de la tarda i a les 7 del vespre amb l'informatiu diari al llarg de tota la jornada. Com saben, totes les notícies a esplugafmradio.cat. Gràcies una vegada més per la vostra confiança i demà hi tornem a la mateixa hora, a les 11 del matí, amb la Conca al dia, però com que és divendres, doncs ja s'hi posarem una miqueta abans, a les 10 del matí, amb el punt de mira, el repàs de les propostes del cap de setmana amb Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio. Fins llavors, que vagi tot molt bé. Adéu-siau.